下。
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. Jaume Guillamet obre el cicle de debats a l'Alfolí sobre els 40 anys de les primeres eleccions municipals en democràcia, amb una xerrada on llançava un missatge d'optimisme i on posava la democràcia municipal com l'esperança per a la regeneració política del país, i on posava els mitjans digitals independents com la garantia per a la refundació del periodisme. És el tema d'obertura a nivell local a dia d'avui, un tema d'obertura que ve acompanyat d'altres ítems d'actualitat local. Un centenar llarg de persones participen en cada edició del Via Crucis Vivent de l'Escala, que representa per Setmana Santa. A un mes vista de la representació han començat els assajos i s'han celebrat les primeres reunions. En l'onzena edició es presenten un parell de novetats. La sala del CER acollia dissabte a la nit la representació teatral Ets Perfecte, No Et Suporto, un musical de petit format amb el grup d'adults del taller de teatre musical de l'Escola El Galliner de Girona. Una cinquantena de parelles participava a la tercera edició del campionat de botifarra que organitza la Penya Blaugrana. L'entitat està satisfeta pel campionat, malgrat haver-hi hagut una mica menys de participació que l'any passat, però també es mostra satisfeta per haver assolit el repte de 400 socis en l'any del 40è aniversari. En l'àmbit esportiu ens informen que una trentena de participants es van animar aquest cap de setmana a la jornada de Portes Obertes Dones al Mar, que impulsa un any més el Club Nàutic L'Escala. L'objectiu era apropar diversos esports nàutics al públic femení perquè d'aquesta manera hi hagi una major presència de la dona en el món de l'esport. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'avui. Fins aquí aquest avanç. Ara us deixem amb el Far, el magazín de mar de Catalunya, que avui passa per temes d'interès com aquests. A l'interactiu, avui es parla de transport marítim i espècies invasores, amb l'herpetòleg Daniel Fernández, la investigadora de la Facultat de Ciències de la UdG, Emma Cebrián, i l'ictiòleg Josep Maria Caral. A l'apartat de ciència, el nostre col·laborador aranyenc Antonio Curto. Al preu del peix sabrem com ha anat avui la subhasta a l'Ametlla de Mar. A nivell de tradicions parlarem de tirar el rall amb el pescador Josep Bartomeu, i en la secció de dones al mar, Laura Armatxa, veterinària i ecologista. El Far fins a les 7. De 7 a 8 al Next Vespre. A les 8 l'informatiu seguit del programa Sendes. A les 9 els musicals Chelsea Hotel, i a les 10 Ruta 66, i a les 11 les reemissions. Per aquest ordre, del més calent a l'aigüera amb Joan Brugués i l'informatiu local amb qui us parla. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Gazing down, shapes in the darkness, dancing all around the crash of the ocean, on the rocks, the beat of our sea.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Aquest matí Aena, que és qui dirigeix els aeroports del nostre país, i el Gran Teatre del Liceu han arribat a un acord de col·laboració en el que Aena es converteix en un dels mecenes de la Fundació del Gran Teatre del Liceu i patrocinador del 20è aniversari de la reobertura del teatre. Ho han signat aquest matí I per fer-ho públic han tingut una bona pensada, i és agafar els tres cantants del repartiment de l'òpera La Gioconda, que s'estrenarà el proper dia 1 d'abril al Gran Teatre de Liceu, i a la zona d'embarcament de la Terminal 1... interpretar al mig de la terminal fragments de Carmen, Falstaff, Tosca i La Gioconda. Així doncs, mentre la gent aterrava a l'aeroport, mentre, bueno, de fet, la gent es preparava per marxar, mentre es feien cua per validar els bitllets, per facturar l'equipatge, per acabar de reblar el clau del viatge, al seu entorn era això el que s'escolta. I durant uns minuts l'aeroport del Prat ha estat molt més harmònic, molt més humà, molt més simpàtic, amable i afable. I mentre els nanos corrien i la gent dormia, mentre algú maleïa les màquines pel preu de l'aigua i d'altres vigilava les maletes, no vingués algú a emportar-se-les, mentre uns corrien amunt i els altres passejaven avall, allà al mig, tres grans veus de l'òpera acompanyaven el plàcid viatge de la gent de cara al seu vol. I així hem començat aquesta hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Eva Bolaño. Seguim coneixent els plats mariners que ens prepara la cuinera Eva Bolaño. Avui aprendrem a cuinar all i pebre de moixina. Molt atents, perquè l'Eva ens explica aquesta recepta pas a pas.
Hola, bona tarda. Avui farem all i pebre de moixina. No sé si coneixeu la moixina. És com té un aspecte que, de petit tauró, que al mercat la trobareu pelada i no li veureu l'aspecte que potser, si li veiéssiu, no la compraríeu. Però és exquisita. No té espines i és molt melosa. Així que us la recomano. I qualsevol paradista dels mercats també us la pot recomanar. Per fer aquest plat necessitem les moixines. Jo penso que amb dos trossets que podria... 5 o 6 centímetres per cap n'hi hauria prou. Necessitem també patates, necessitem per fer la picada les nyores, pa mullat amb vi negre, necessitem els alls i també un grapat d'ametlles. Quan dic grapat d'ametlles és per no dir 10, 12, això no té massa sentit. Agafes amb la mà mateixa i ja en tens prou. Llavors, en una cassola posem oli d'oliva i deixem que aquest oli es vagi escalfant i bastant. Tindrem preparat ja la picada, i en aquesta picada posarem la molla de pa mullada en vi negre, xopa, i posarem la polpa de 4 nyores, un grapat d'ametlles, i si voleu posar també una miqueta de avellana, tampoc li faria mal, i tampoc li faria mal unes quantes nous pelades. Els fruits secs li donen molta gràcia, i com que jo no respecto massa les receptes exactes, doncs per això us dic que podeu utilitzar altres tipus de fruits secs que no siguin només ametlles. Un cop tingueu això, hem dit el pa mullat amb vi negre, les nyores, els fruits secs, i ho passeu per la batedora amb una mica de sal. Sobretot no us oblideu de la sal, perquè després sempre veureu que li caldrà. Passeu això per la batedora i quan l'oli estigui ben calent, ho tireu. seria com qui coneix el bull de tonyina semblant als inicis del bull de tonyina. Llavors, un cop teniu això, que es faci una miqueta i només que ja veieu que ja s'està amalosint aquesta salsa que acabeu de tirar, ja podeu posar la moixina, que es vagi fent a poc a poc. Perquè la moixina també podria coure en el mateix moment que la mateixa patata. Hi ha gent que posa primer la patata, però jo hi poso la moixina i després la patata escapçada. Un cop teniu les dues coses, deixeu que es vagin fent. Si la patata és Mona Lisa, ja sabeu que es cou de seguida. Si la patata té una altra característica, més forta, serveix pel forn, serveix per altres coses, que això ja us ho hauran indicat en el mercat mateix, doncs necessitarà un altre temps i també us ho dirà la mateixa paradista. Llavors, deixeu que això es vagi fent poc a poc, i cosa d'uns 20 minuts teniu el plat fet. Fixeu-vos que és un plat més que fàcil i no us podeu imaginar lo saborós que és.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Si una cosa hem après aquests mesos és que la Mediterrània cada cop hi ha més espècies invasores i aquestes espècies cada cop incideixen més en els ecosistemes. No vull agafar-me a aquella idea catastrofista dels que de fora vingueren que de casa ens traieren, no? Però una mica és això, i sobretot només cal veure el que està passant a la zona del Delta de l'Ebre, ja no només parlo del cranc blau, sinó també del cargol poma, de la mosca negra i de moltes altres espècies invasores, algunes a la zona del Delta i d'altres repartides per pràcticament tota la costa de la Mediterrània. Però d'on arriben? I com arriben aquestes espècies invasores? Doncs sabíeu que la majoria d'aquestes espècies arriben via transport internacional, que arriben bàsicament pels vaixells, algunes d'elles dins de les aigües de llast, és a dir, aquestes aigües que utilitzen els vaixells per equilibrar els contenidors que porten a sobre, d'altres adherides als cascs dels vaixells o senzillament doncs en forma d'adhesions també a les àncores o a diferents indrets de les embarcacions. I direu, home, i d'on venen, d'on provenen? Doncs sembla que la majoria arriben pel canal de Suez. Seria l'entrada de moltes d'aquestes espècies invasores. Avui en volem parlar. Volem parlar de com es fa, de com es produeix, de com es combat, de quina afectació té, de si es pot evitar. I per això tenim convidats arreu del territori. Si us sembla, comencem per l'Empordà. Cristina Cantal.
Doncs sí, ens hem desplaçat fins a la Universitat de Girona per parlar amb la nostra primera convidada, que és biòloga marina i experta en espècies invasores. Saludem, si et sembla, l'Emma Cebrián, que és investigadora de la Facultat de Ciències de la UdG i de l'Institut d'Ecologia Aquàtica.
Emma, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Com va tot?
Bé, sí? Encantats de saludar-vos. Sí.
Quan jo vaig descobrir, o quan em van explicar, Isabel em va explicar a través d'un article, això que ara mateix acabo d'explicar, em va sorprendre molt. Vosaltres ho coneixíeu i no sé si us preocupa molt l'arribada de tot això.
Sí, evidentment és un tema que cada cop preocupa més. No només aquí a Catalunya, sinó arreu del Mediterrani, també arreu del món. No? Nosaltres, per exemple, jo amb l'equip que treballo, des de fa anys, i amb investigadors del Centre d'Estudis Avançats de Blanes, ja fem un seguiment, però crec que és des dels anys 90, per poder veure o identificar espècies que poden arribar de nou, espècies invasores que vinguin d'altres llocs, i després monitoritzar el seu impacte, si el tenen. Les espècies d'invasores que tenim d'aquí depèn. La majoria, hem de separar el Mediterrani com en dues parts, val?
Val.
La part nostra, que seguiria la nord-occidental, la majoria d'espècies invasores que tenim de moment són algues, Almenys són les més importants o les que en teoria tenen un impacte més fort, val? I aquestes algues moltes vegades s'han introduït per acuariofília, aqüicultura, i a vegades no està clar, probablement també pel que has anomenat l'aigua de llast. I en canvi, en la zona més oriental, els problemes venen donat per espècies d'origen lacepcià, o sigui, que han entrat, com bé deies, pel canal de Suez. Aleshores, en allà, quins són les espècies que fan més mal? Per exemple, serien, entre d'altres, doncs, peixos, no? Peixos herbívors, que s'anomenen, peixos conill.
Per tant, diguéssim que cap a l'Orient, cap a la zona més oriental de la Mediterrània, Canal de Suez, la nostra zona, no tant Canal de Suez, que suposo que també, sinó l'arribada d'altres vaixells des de l'Atlàntic, o nosaltres mateixos que acabem abocant en rius i rieres o a la tassa del vàter, coses que no hauríem d'abocar-hi.
Ah, exacte, sí, sí. O també podria ser, per exemple, no ha passat aquí a Catalunya, crec, però en altres zones també a nivell d'aqüicultura. Tu cultives i portes, no ho sé, ostres d'una altra zona i potser entre mig de tot això doncs, podries tenir algunes algues epífites d'aquestes ostres, no? Però, bueno, són vectors que van globalitzant, perquè a més t'arriben a un lloc i com que dintre del Mediterrani tens tant de trànsit, tants vectors d'introducció secundari, que dius que ho movem, que moltes vegades és molt difícil d'identificar exactament quin ha sigut el vector que els ha portat. Ho tenim, moltes vegades no ho tenim tan clar.
I una darrera qüestió, presento un convidat i així podem posar coses en comú. M'has parlat que a la nostra zona el que més ens afecta és les algues invasores, és a dir, les espècies arbòries, no? Herbàcies, herbes, per entendre'ns, invasores.
Exacte.
Jo ho simplifico tot potser massa, Però en canvi...
No, però ja va bé, així ens entenem tots.
Exacte. El que més ens preocupa són els animals. És a dir, jo no veig alarma per l'arribada de no sé quina alga invasora, però sí que veig alarma pel cranc blau, o alarma per la mosqueta negra, la mosca negra, o alarma per... Per què no prestem tanta atenció a les herbes per entendre les plantes?
Probablement perquè la majoria de nosaltres som incapaços de saber si és la mateixa que hem tingut sempre o una de nova, perquè no ens ho hem mirat. Llavors, com que no ens ho hem mirat, la majoria de la gent no és capaç de saber qui és o què està passant. El que passa que per això tenim especialistes, no? Nosaltres veiem que les algues, que són molt poc evidents, doncs poden tenir impactes cap amunt de l'ecosistema, diguéssim, no? No es queda només en allà, que és el que veiem. I un exemple seria si tu un altre cop, no? Per entendre'ns tot. Sí. No, les algues que tenim aquí, per exemple, el que farien, ens hem d'imaginar, jo què sé, un bosc on estigui recobert d'un tel que tapa la llum, tapa l'intercanvi, llavors com va ofegant de mica aquest bosc, d'acord? I són el que fan quan les algues invasores són molt abundants, fan aquest impacte. Val? El que sí que és més fàcil és que la gent identifiqui un peix nou, perquè molts de nosaltres ens agraden els peixos, mirar-los i veus un de nou. Si a més un dels peixos introduïts és un peix que si te'l menges et pots morir, doncs evidentment tots ens quedem molt més amb aquest tema, no?
Deia que presentaria un altre convidat que ja ens està escoltant, el té als estudis l'Ivan Fernández. Ivan, endavant.
El nostre proper convidat és coordinador del grup de recerca de l'Escola de Natura de Parets del Vallès. Són els encarregats, entre d'altres, de realitzar projectes de conservació i recuperar hàbitats fent extracció d'espècies invasores i també afavorint punts de cria. Per parlar d'espècies invasores, per tant, saludem l'herpetòleg Daniel Fernández.
Daniel, molt bona tarda. Què tal? Com...
Molt bé. Bueno, aquí estava escoltant la conversació que teníeu.
Sí?
I bueno, nosaltres, des de la nostra part, ens fixem més una mica en els hàbitats continentals i els punts d'aigua, potser, que envolten més a les ciutats. I aquests temes són... bueno, aquí és on trobem nosaltres pues, que els punts d'aigua, per exemple, les ciutats, no trobem quasi fauna autòctona. Ens costa molt conservar la poqueta fauna que ens queda i ens costa molt... fer una conscienciació. Per això també treballem una miqueta en l'educació ambiental, fent involucrar doncs, a la ciutadania en aquesta problemàtica que al final indirectament està provocada per les persones.
És a dir,
pel trànsit d'espècies i tot això.
Per tant, és a dir, reblem allò que parlàvem abans. Amb l'Emma, els principals focus d'arribada d'espècies autòctones som els propis humans a través de les nostres aficions, les nostres compres, les nostres activitats. És a dir, perquè comprem animals que ens fan gràcia i després els abandonem sense saber realment el mal que poden arribar a fer les espècies que són d'aquí, per resumir.
Sí, el comerç d'espècies exòtiques està afavorint una mica aquesta entrada de fauna que està provocant alteracions als ecosistemes aquàtics continentals i els punts d'aigua, no?, que trobem, per exemple, a les ciutats. L'altre dia em trucaven que una bassa de la població on treballem nosaltres hi ha dos silurs introduïts i estaven desapareixent els altres peixos, estava desapareixent tot. La gent, no només amb el comerç comprant espècies al comerç d'aquestes, bueno, d'animals exòtics, i després, sense saber què fer amb aquests animals, els deixa a qualsevol lloc, sense saber que hi ha centres que acullen aquestes espècies i les gestionen d'alguna manera, també per les, com deies tu, per les seves aficions, no? La pesca està fent doncs, que molts pescadors, en comptes d'anar al Danubi a pescar silurs, els porti al pantà del costat de casa seu. Això és una problemàtica molt greu que les espècies exòtiques o invasores estan menjant-se directament als ecosistemes.
Però, i ara us ho pregunto a tots dos, però a veure, jo tenia, bueno, molts ens havien explicat, no?, que els animals viuen en les diferents zones del planeta bàsicament perquè s'han acabat adaptant o perquè s'adapten o perquè aquell clima els és veritablement prolífic, no?, els és veritablement bueno, favorable. Quan parlem d'espècies invasores i quan parlem de deixar un o dos o tres, és igual, 5-10 exemplars en un lloc, estem parlant d'agafar uns animals d'un hàbitat i portar-los a un altre. En teoria, no tindríem per què habituar-se en aquest nou hàbitat, no? Per què ho fan? Emma, va.
Vinga. Moltes vegades és perquè hi ha dos motius diferents. Una de les possibilitats és que l'espècie que t'arribi nova, diguéssim, són espècies que nosaltres diem oportunistes, o sigui, molt tolerants a diferents condicions. Val? Nosaltres aquí també, de natives, en tenim que són molt més oportunistes, per tant, en els ambients degradats, doncs poden viure-hi perfectament, perquè poden viure molta temperatura, poca, molts nutrients, menys, etc. Val? Si les espècies que ens arriben són aquestes, doncs és més fàcil que trobin un nínxol on adaptar-se. També tens una altra possibilitat, que són espècies estructurals, i això et passa també en el món vegetal i animals, molt específiques, però perquè el sigui, les condicions ambientals d'allà on es troben, jo què sé, al sud de Califòrnia, sí, a la zona nord-oest d'Austràlia, siguin similars, vull dir, són zones temperades, i climàticament els hi vagi molt bé. Per altra banda, el que pot ser és que siguin aquestes espècies que estaven adaptades a un lloc on tenen, jo què sé, un depredador, i per tant aquest depredador les manté a ratlla, i en canvi aquí no hi ha cap depredador que hagi coevolucionat amb ell. I per tant allà es poden expandir tranquil·lament, sense cap límit que a nivell biòtic, no? Cap espècie que la pugui limitar. Probablement, jo que sé, jo no sóc experta en el cranc blau, li està passant això, que a la seva zona d'origen hi ha algun depredador que l'està limitant i aquí no en tenim cap. Ens passa també aquí amb alguns peixos, per exemple, o algues, que són molt tòxiques i no se les menja ningú. Hi ha molts motius.
Abans el Daniel ha posat un exemple, ha parlat del silur. Jo és un dels animals més bèsties que he vist mai, entre altres coses perquè se sap perfectament el tio que el va portar, és a dir, i no només se sap qui és, sinó que a sobre se li han fet reportatges i tot amb canals tan de prestigi com el National Geographic, no? I jo l'he vist, aquest reportatge tranquil·lament a casa i aquell dient, sí, sí, fui jo quien cogió los siluros de Alemania y los llevé al delta del Ebro para que pudiéramos pescar animales más gordos, no? És al·lucinant, jo ho trobo sorprenent. Com és que això no es persegueix?
Bé, jo crec que ara la normativa ha anat canviant, eh? I ara, per exemple, tu no pots transportar espècies d'un lloc a l'altre sense cap mena de permís. El que passa que la gent ho fa potser d'amagat, però la veritat és que a nivell de legislació ha anat evolucionant amb aquest tema i està prohibit fer aquestes coses.
Daniel?
Bueno, he de puntualitzar una miqueta. Vale, el comerç d'espècies limita unes quantes. Quan parlem d'espècie invasora, és una espècie que està dins d'una llista, que és el catàleg nacional d'espècies invasores, que regula unes espècies que són les espècies invasores. Aquestes espècies està prohibit la tinença, el transport i la tinença tampoc tant de les adults com propàguls. Sí. Hi ha coses que sí que estan regulats. El problema són les espècies que no estan regulades dins d'aquesta llista i que cada vegada és per gràcies a la facilitat del comerç d'espècies, del transport d'espècies, diguéssim, pues, fiquem, per exemple, la tortuga d'orelles vermelles. Es va ficar dins del catàleg, que és la Trachemys scripta, elegans, i quan la van prohibir, la van ficar dins del catàleg d'espècies invasores, van portar Trachemys scripta. Quan van ficar dins aquesta espècie dins del catàleg, van portar la Crescemys picta. I així anem, ja portem quatre espècies catalogades dins d'aquest catàleg. Què passa? Que van portant espècies. Jo crec que la normativa s'ha quedat una mica enrere amb el creixement del mercat, amb el creixement de la comunicació, i està sent molt difícil regular amb la llei que tenim actualment. Per exemple, ara ens hem trobat fa uns anys, pues, en un parc natural de Catalunya, un tritó que, bueno, amb els estudis que hem fet durant l'any passat sobre aquesta espècie i com afecta la fauna autòctona, no només actua com s'alimenta dels mateixos recursos que els nostres tritons autòctons, el tritó verd, sinó que també s'hibrida. Que això és una altra problemàtica afegida a la fauna al·lòctona i exòtica. Llavors, aquest tritó, amb aquest estudi, volem ficar-lo dins del catàleg d'espècies invasores,
a veure,
però és molt difícil.
Escolta'm, us necessito que em doneu 3 minuts i en 3 seguim, d'acord? No marxeu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 30 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, teatre musical. Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa? De Raquel Díaz Reguera.
Si ets princesa rosa...
La Carlota és una princesa tan rosa com totes les princeses, però s'avorreix moltíssim. A ella li agradaria caçar dracs, muntar globus o nedar lloms d'un dofí. Un espectacle per a tota la família.
Hola, Carlota!
Dissabte 30 de març a les 6 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Los malos momentos, porque me darán lo que ya había devuelto.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. Coneixent l'entrada d'espècies invasores, amb dos convidats que ens estan ajudant a entendre molt la situació. Per una banda, l'Emma Sabrià, investigadora de la Facultat de Ciències de l'UdG de Girona i de l'Institut d'Ecologia Aquàtica de Girona, i en Daniel Fernández, que és herpetòleg, i que ens estan fent un petit dibuix de quina és la situació. I va l'altra pregunta, si voleu, l'altra pregunta tonta de la tarda, Però fins a quin punt realment són espècies invasores, o és, en aquest món canviant en el que vivim, immers en un canvi climàtic, en quin punt, o fins a quin punt també és lògic aquesta arribada d'espècies noves, tenint en compte que el planeta és canviant i, per tant, tot evoluciona. Emma.
No és la pregunta tonta de la tarda, eh? És el que ens preguntem tots, i l'interès que tenim tot. Com pot canviar l'invisibilitat d'aquests sistemes en aquest mar de canvi climàtic, no? Hi ha una cosa que està clara, o sigui, entren de forma indirecta perquè els humans les posem en allà, val? Que és el que deia en Daniel Fernández. Però després hi ha espècies que han entrat, per exemple, nosaltres en el nostre cas, en l'àmbit marí, l'entrada molt forta és pel canal de Suez. Aleshores, són espècies d'afinitats tropicals. I el que sí que pot passar, per exemple, és que la zona on es troben anirà augmentant al llarg del temps, que és el que s'anomena avui en dia, i està bastant de moda parlar de la tropicalització del sistema, val? Anem perdent espècies que són temperades i guanyem en espècies d'origen tropical, no? En aquest cas és són espècies, doncs, invasores.
D'acord. Daniel?
Aquestes espècies cada vegada, amb el canvi climàtic i tot el que està passant, tindrem espècies que més s'adaptaran més encara als nostres hàbitats, de més càlids.
Correcte.
I una de les problemàtiques que estem veient degut a la pujada d'aquestes temperatures són les malalties que porten, que estan adaptades també a viure en els nostres hàbitats. I ara s'està veient, hi ha un gran problema amb aquestes malalties, i s'està ampliant la franja d'afecció d'aquestes malalties degut a les temperatures i tot això.
He dit al principi, he apuntat que una d'aquestes espècies era la via marítima per bucs, per vaixells. Aclarim-ho, ampliem com es combat això. Daniel Rodríguez.
Doncs sí, farem parada a un dels ports més importants de Catalunya, el port de Tarragona, i en concret per parlar amb els responsables de la seguretat de la inspecció marítima per part de la Capitania Marítima de Tarragona, en concret amb el seu coordinador de seguretat, amb en Nereo Arranz, per tal de conèixer quins protocols segueixen quan arriben, doncs, aquests mercants o aquests vaixells al port de Tarragona a nivell d'inspecció, sobretot en aquest sentit de les espècies invasores.
Senyor Arranz, Nereo Arranz, bona tarda, benvingut.
Hola, buenas tardes.
¿Qué controles someten los barcos cuando llegan, en este caso, al puerto de Tarragona?
Bueno, cuando estamos hablando de las aguas del Astre, entró en vigor un convenio que regula las aguas del Astre, que en definitiva, por decirlo en pocas palabras, los barcos necesitan un certificado, independientemente del pabellón que enarbolen, para llegar a nuestras aguas. Y dentro de ese certificado, el barco tiene que tener un sistema de gestión de agua de lastre aprobado por la bandera del pabellón que enarbola.
Eso quiere decir que no pueden soltar el agua o coger el agua donde les plazca y como les plazca, ¿o sí?
No. A partir de la entrada de este convenio internacional, que está auspiciado por la Organización Marítima Internacional, con una gran mayoría de países que ya son firmantes, adherentes a este convenio, los barcos tienen restricciones para hacer el cambio de agua de lastre, igual que hace los primeros barcos. Remontamos hace 3 siglos. El lastre, el primer lastre era con piedras, era un lastre sólido. Desde que el lastre es agua de mar, que es lo más fácil que tienen los barcos para lastrar, pues vino este convenio a entrar en vigor y hay unas restricciones a la hora de hacer ese cambio de lastre. Entonces, de manera que un barco que, por ejemplo, tuviese agua en sus tanques de lastre, los tuviese cargados, por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos, viniese atravesando el Atlántico, tendría, antes de venir aquí y deslastrar, tendría que haber un control intermedio. Entonces, ese control ahora mismo se puede efectuar básicamente de dos maneras. Una de ellas es haciendo una transferencia en alta mar, sería una opción, y la otra, que los barcos poco a poco van entrando en estas medidas tecnológicas, tienen unos equipos que lo que hacen es inertizar ese agua, es decir, que digamos la vida microbiótica que pueda albergar la tienen que aniquilar definitivamente. Entonces ese agua inerte cuando llega al Mediterráneo, pues en este caso sí podría deslastrar esas aguas bajo esas condiciones.
¿Y eso queda recogido en algún tipo de documento, de cartilla, de control? Es decir, que cuando usted le llega o cuando ustedes les llegan un barco al puerto de Tarragona, ¿tienen el control de saber si ha deslastrado en un sitio intermedio o si lleva este tecnología de control de inertización, ¿no?
Sí, correcto. Los barcos tienen que tener un libro de registro. Entonces, en ese libro de registro, que está a cargo de uno, o sea, hay un oficial responsable de llevar ese libro, tiene que anotar en qué zona ha realizado ese cambio de lastre, anotar la posición geográfica, anotar en qué tanque se ha estado trabajando. Y ese libro, una vez, digamos, grabado o el último asiento, tiene que estar a bordo para inspección al menos 2 años. Transcurridos esos 2 años, ese libro se porta a la oficina del naviero y tiene que estar disponible para inspección de su administración otros 3 años más. Es decir, si sumamos una cosa con la otra, esos registros tienen que estar disponibles durante 5 años para ser verificados y ser inspeccionados, ¿correcto?
Y otra cuestión, ¿y el casco? Porque, claro, el casco es otro cantar. Estos barcos no paran nunca, van arriba y abajo, y claro, ahí se van adheriendo. Hay cascos que tienen más vida que un acuario.
Bueno, los barcos tienen unas pinturas con las que van tratando el acero. En primer lugar, porque preserva el acero de oxidarlo y va a dar que un barco sea más longevo y, por tanto, sea el plazo de amortización de esa inversión del naviero también sea más ventajosa. Por otro lado, es muy importante que ese casco, que esa pintura, va a permitir que el barco navegue más rápido y con una economía para sus motores y para el combustible que está gastando. Es decir, que cuanto más sea hidrodinámicamente ese casco con esas pinturas, el barco va a emitir a la atmósfera una menor cantidad de azufres y de nitrógeno. O sea, que una cosa al final va relacionada con otras. Y también hay un control internacional, que es el antifouling que tienen los cascos. Hay un registro, tienen que estar certificados. Cuando van a dique seco, los buques mercantes tienen que ir a dique seco al menos de mercancías, al menos cada 36 meses tendría que pasar por dique seco.
Pues agradecido de toda la información que nos ha dado, en todo caso, y de todos los controles que hay, que los desconocíamos y nos ha permitido conocerlos esta tarde. Señora Ranz, muchísimas gracias por habernos aceptado la llamada.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Buenas tardes.
Doncs aquest és el control que passen les embarcacions. Deixeu-me saludar un altre convidat que ens està escoltant, en aquest cas des de la zona del Delta de l'Ebre. Judit, presenta'ns.
Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Josep Maria Queral, ictiòleg del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Ell està especialitzat en l'àrea dels peixos i assegura que el 60% dels que hi ha al Delta de l'Ebre són introduïts. El darrer ha estat el fúndol, un peix invasor que està amenaçant espècies en perill d'extinció. Si et sembla, el saludem i que ens ho expliqui.
Doncs vinga, saludem-lo. Josep Maria Queral, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolti, després d'escoltar això que m'han explicat ara del fouling i de l'aigua de lastre i tal, bueno, això és, bueno, no sé com arriben aquests peixos, són supermans.
Bueno, jo tampoc sóc un expert en aigües de llastre. I com les vies d'introducció són diverses. I, bueno, hi ha multitud d'articles que ho certifiquen que a través de les aigües de llastre s'han escampat espècies per tot el món. I, com sempre, una cosa són els controls i l'altra és l'efectivitat dels controls o qui controla la... Saps? Una cosa és la llei i l'altra és si la llei se complica al 100%, que això és el més complicat de controlar, i més en aquests vaixells que naveguen aigües obertes, i que és molt difícil controlar. Però bé, en el cas d'aquí del Delta, que és el que jo més conec,
sí.
la major part d'espècies invasores han arribat pel tema de l'aquarofília, de l'aquicultura, també de lo que és la pesca esportiva, i també tinc entès que en el cas d'este peix que us comentava la companya fa un moment, el peix del fúndol, és una espècie nord-americana que va arribar a Andalusia, en teoria a través d'aigües de llastre, i que allí ha causat un desfall en una de les espècies amenaçades que tenim a nivell ibèric més important, que és el fartet. Aquí al Delta també tenim fartet, que és un peixet petitet, insectívor, que té la seva funció biològica, i que allí a Andalusia aquesta espècie l'ha devastat completament. Ara aquesta espècie ha arribat al Delta. El pas d'Andalusia al Delta no sabem ben bé com l'ha fet, però sí que ha arribat a les nostres costes i ha començat a competir les poblacions que tenim d'aquestes espècies amenaçades.
Hi ha un fet que em diu la gent del Delta de l'Ebre, i és que vosaltres parleu de 4, 5, 6, 7 espècies, diu, però si sabéssiu les que tenim aquí d'invasores, diu, us en faríeu farts. Vaja, que hi ha molt més del que s'explica.
Sí, n'hi ha moltíssimes, i sobretot en les aigües continentals. Quan parlem d'aigües dolces, espècies de peixos introduïdes en aigua dolça, ja superen els 60-65%, i mentre que les autòctones ja queden reduïdes a un número limitat de 5 o 6 espècies en aigua dolça. Al mar l'afectació no és tan gran perquè aquestes espècies, sobretot d'origen tropical o d'origen d'aquarofília, no suporten també els nivells alts de salinitat, però sí que també comencen a hi haure invasions. Per altra banda, també per l'efecte del canvi climàtic i la pujada de la temperatura.
I tot això, i ara ho pregunto tant a l'Emma Sabrià com a en Daniel Fernández com a vostè mateix, el Josep Maria Caral, i tot això, la majoria per mala actitud ciutadana, és un dels resums que faríem del que hem estat parlant aquesta tarda, és a dir, molta arriba o per interessos de fer arribar pesca allà on no n'hi ha, o d'un producte o d'una espècie allà on no hi és, o per mala actitud ciutadana de desfer-nos d'animals o de tenir poca cura a l'hora de cuidar els animals que comprem o adoptem.
Sí, però això s'ha produït també moltes vegades per una mica de desconeixement. A veure, una persona que compra un animal, que pot anar a una tenda d'aquarofília i pot comprar una rata del desert, d'un desert asiàtic, això es pot fer, difícilment sap el que s'està ficant a les mans i el que s'endú a casa. Després, quan s'encansa o quan veu que aquell animal patix perquè les condicions que té a casa no són les més idònies, el primer pensament que fa moltes vegades és dir, ostres, pobre animal, vaig a liderar-lo i que almenys no morgui de manera malament, no? De passar malament a casa. Moltes vegades se fan aquest tipus d'alliberament que després porten problemes. Moltes altres vegades, a través de l'aigua, no només transportant un peix, sinó que l'aigua on va el peix, depèn d'on hagi vingut, en el transport pot portar larves de peixos, pot portar tot tipus de microvida. Ja. I és el moment en què se fa una traducció i l'ha criat.
Emma, sé que volies dir alguna cosa, també.
No, exacte, estic molt d'acord amb el Josep Maria, i això és el que passa, per exemple, a nivell marí és una mica diferent. Està clar que la problemàtica aquesta que explicava el Josep Maria és una qüestió de transport d'animals exòtics, i aquí s'hauria de posar, jo crec, la reglamentació ferma, però a nivell marí moltes vegades és involuntària. Moltes vegades el que desconeixem és les possibilitats que tenim de transportar espècies. Un cop ho hem après, doncs intentem posar solucions que són complicades, aplicades, no? Però hem estat introduint espècies amb aigua de llaç o pel canal de Suez o de diferent manera, moltes vegades sense saber-ho, i ens adonem quan potser ja comença a ser una mica tard.
I ara pensava, Emma, amb els vaixells d'esbarjo, és a dir, aquelles persones que tenen vaixells i que de vegades, a veure, hi ha gent, la majoria no, però hi ha gent que sí que s'atreveix a fer, doncs això, un viatge transoceànic o anar-se'n directament a les Canàries, per què no, I que aquests vaixells controls realment no gaires. per no dir que cap.
No, el que passa que, per exemple, aquests vaixells sí que ja no utilitzen aigua de llast,
no.
La capacitat del fouling que és més reduïda, i el que sí que poden fer és el que us comentava abans, no? És augmentar la dispersió. Tu imagina't un alga arribat a Catalunya,
sí.
I és molt fàcil que una persona faci una travessia a Balears. Per tant, t'augmentarà la dispersió. Pot agafar, i això ha passat, amb l'ancla que es quedi enganxada i que després, sense voler, tu passi en una altra zona i augmenti molt més la dispersió d'aquesta espècie. Això ens pot passar amb aquest tipus de vaixells, però també és molt habitual amb algues, amb les xarxes dels pescadors.
Correcte. Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Josep Maria Caral, que vagi molt bé, ictiòleg.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Daniel, que volies fer algun apunt?
Sí, els vaixells també, amb el transport de mercaderies, també estem actuant de vectors d'espècies exòtiques. Per exemple, a principis d'any va aparèixer al port d'Algeciras una cobra escopidora del centre d'Àfrica, i també com a puntualització, no, a davant del port d'Almeria hi ha una població de sargantana italiana que no només a l'aigua allà de no surt el nom d'allà, pues,
i de les aigües d'allà,
sinó
sí.
També dins dels contenidors de transport
de mercaderies,
de qualsevol mercaderia i tot això, pues, podem portar sargantanes, gripaus, podem portar el mosquit tigre va arribar amb un vaixell de rodes de pneumàtics.
Escolteu, he après molt, ho hem de seguir explicant això, perquè clar, hem de ser molt conscients del que portem a casa, hem d'establir més controls als contenidors, als vaixells, i hem de ser més curosos aquells que ens dediquem a la nau, o que practiquen la nàutica a l'hora de llevar àncores o deixar-les anar, no? A veure què carai s'hi enreda allà. Daniel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Ha estat un plaer aprendre. Emma, moltíssimes gràcies també, Emma Sabrià, que vagi molt bé i moltíssimes gràcies.
Molt bé, fins aviat.
Fins aviat. Doncs siguem curosos, seguirem aprofundint en aquesta qüestió aquí al FAR al llarg de les properes setmanes.
Segueix la llum del FAR.
Explicar una cosa, amb l'Antoni Curto, que fa molts anys que ens coneixem, quan porta punts, jo ja tremolo ja. I avui ha portat a punts. Antoni Curto, bona tarda, com estem?
Bona tarda, bon dia.
Bon dia,
perquè el sol encara...
Vai, a partir de la setmana vinent...
Ja, si d'aigua que... vacances, ja, ja
serà,
no?
Això. Ja. Serà, anava a dir, un taco, l'hòstia. Escolta'm, què parlem avui?
Avui recorda que hi havíem iniciat la setmana passada un minicicle d'aquests que anem fent i parlàvem d'aquests, havíem parlat ja de la superfície, havíem parlat del litoral, havíem parlat del fons del mar i tot això, dels corrents i tot això, i ara començàvem a parlar una mica d'habitants, d'aquests habitants que de tant... La setmana passada vam parlar del salmó,
sí,
que dèiem que és típic i de, sobretot més nosaltres... però sí als països nòrdics, que és un plat essencial que mengen. Ja parlarem d'un plat, bueno, d'un habitant dels nostres mars que ja des dels temps dels romans l'apreciava molt, la tonyina.
Oh, atenció, la tonyina.
Però compte que aquí hi ha gat amagat.
Ah, molt
bé.
Hi ha
gat amagat.
Vaja.
Perquè, bueno, si tu parles a qualsevol nano d'avui en dia i li digues explica'm com és una tonyina, et dirà... Doncs pues mira, és metàl·lica,
sí.
Té
sí,
una anella
i s'obre, i
té un color clar.
I es diu Isabel, o Calvo.
O, bueno,
saps?
Ara veurem perquè es diu Claro, el
claro,
Calvo,
calvo
si te'n recordes de l'anunci. Bé, el que nosaltres més mengem aquí en els nostres, nostres contrades és el que s'anomena la tonyina blanca. Compte que diré el nom en llatí, per això porto els apunts, perquè no m'equivoqui, perquè fa molt de temps que els estudiava i ara ja se m'oblida tot, no? La Tunus alalunga. Aquesta és la que, bàsicament, que és, té una carn molt blanquinosa.
Sí.
Ara veurem el camp del d'això. I és una... També molts en parlen que és, diuen, bonito el del nord. Aquest el pesquen a Cantàbria, al sí. País Basc, tots aquests, els tonyiners aquests.
Amb les canyes aquelles, exacte, les van traient una
a una. Cap a l'estiu, sí. I llavors, que és quan passen per allà davant. Bé, aquesta tonyina blanca neix al mas del Sargàs. Recorda que vam estar parlant dels mars del Sargàs, sí. Els llocs de calmes, i allí entremig de les algues, allí posen, desoven la tonyina blanca. Llavors allí van, fins als 2 anys, van donant voltetes per allí, van fent de turisme cap a les Açores, anem a les Madeira, anem a Madeira, s'estan calentets, així.
I es van movent.
Sí, i quan ja comencen així, això, a passar del segon any, ja cap a final de primavera, se'n van al Golf del Biscay, allí.
Allí
me'ls agafen i me'ls pesquen.
Irremissiblement.
I allí passen fins un any, o van passant per allí, fins que retornen una altra vegada al mar del Sargàs a posar, quan ja són joves, quan són adults, ja poden posar ous, i allí fan tota aquesta volta.
Tot aquest cicle.
Pel centre, des del centre de l'Atlàntic, sí. Giren cap amunt, van cap a Europa, i després tornen a girar i tornen allà. Fan aquesta volta. Baixen alguns una mica, Aquest seria. I bàsicament es pesquen a l'estiu. Però compte que aquesta no és la tonyina. No, aquesta és la tonyina blanca.
Blanca, que no és ben bé tonyina. És tonyina, però...
És tonyina, però és... Buah. Aquesta, dintre del que cap, encara gràcies, que aquesta té la cara... Buah. I bàsicament totes les... tots els embassaments, totes les d'això que venen del nord, posen aquesta tonyina, que és bona, que és molt bona. Després ja parlarem. Després, l'altra tonyina ja és la que s'anomena tonyina clara.
Ah!
Saps allò de l'anunci, no?
Un claro calvo.
Sí, aquesta tonyina ja és molt diferent, ja és d'una qualitat una mica més baixa que l'altra.
Val.
I aquesta reprodueix i viu a la zona més equatorial de l'Atlàntic, a la zona mitjana,
cap avall. Però no és tan bona.
Algú representa que no és tan bona i la car és més clara que l'altra.
D'acord.
Però és clara.
Vale, és clar.
Per això, fixa-t'hi que quan van fer els anuncis,
sí.
Van insistir molt en allò, claro, calvo, calvo, claro, i tot eren...
Sí, aquelles, és veritat.
I era per introduir, que aquí no menjàvem, aquesta tonyina.
Era, per tant, introduir una nova espècie.
Exactament.
En el consum.
I aquesta es diu Tunus albacares.
Val. Albacares.
Sí.
D'acord.
Molt bé. L'altra tonyina,
sí?
Que aquesta és la tonyina que podríem dir més autèntica, més autèntica, és la que més cotitzada, és la tonyina vermella.
La roja, aquesta que pesquem aquí.
Pesquem al Mediterrani.
Exacte.
I aquesta desova davant de Sardenya, per les illes aquestes, sí. I és típica del Mediterrani. Però tu no te la menges.
Ah, no?
No, se la menja un japonès.
Aquesta és la que va al Japó?
Aquesta és la que va al Japó.
Vaja, i la que tinc aquí és la que jo no em menjo. I em menjo la que no tinc
tu
aquí.
Tu te menges, em sembla... Bueno, sí, ara te diré el que
menjo. La Clara.
No, ni la Clara, ni la Clara et menges. Aquesta pot arribar... aquesta s'ha de pescar, teòricament, a més de 30 quilos.
Teòricament.
Teòricament, jo et dic teòricament. Però pot arribar a tindre 200 quilos... I la màxima, em sembla, que es va pescar 700 quilos, que va costar... Els japonesos van pagar 1 milió d'euros.
Mola, Déu, per
aquesta
tonyina.
No els japonesos, un japonès. Perquè ells el que fan és, quan se fa l'inici de la pesca i tot això, la pesca, el bitxo més gros, la tonyina més grossa, aquesta la subhasten.
Val.
Llavors, el restaurant que la serveix, doncs bé...
La gent va allà...
Ja només ni que sigui per prestigi del restaurant. Bé, em fan fins i tot un telenotícies vespre, no?
Vull dir,
de la tonyina cada any.
Va al restaurante Los Pepes...
Sí, ha comprat la tonyina aquesta 1 milió. Vull dir, ara ha baixat una miqueta el preu, perquè... Ara vaig explicar el perquè. Perquè hi ha un problema. Clar, hi ha una sobreexplotació de tota aquesta tonyina, de la tonyina vermella. Malgrat que aquí ara volen posar restriccions i diuen que amb poques restriccions que hi ha, la primera va ser aquesta, no agafar tonyines joves, sinó que ja hagin desovat.
D'acord.
Perquè així, com a mínim, doncs hi ha...
Queden els ous poden reproduir-se.
Aquest sí que... Recordes que la setmana passada...
Sí, parles de milions.
De mils. Doncs aquí sí. No, aquí només hi ha 45 milions d'ous. Cada vegada, cada posta.
Cada posta una tonyina, 45 milions d'ous.
Sí, així posat.
Però la meitat...
No, se'n recorden del nom de tots, eh?
Ah, sí, ja.
Però els pares se'n recorden de tots.
Sí, vale.
Ui, me falta un. No?
Aquest no s'assembla a mi.
No. Què has fet? Què has fet? Molt bé. Doncs aquesta és la o també es diu tonyina comú, i és la Tunus tuninus.
Val, Tunus tuninus. D'acord,
molt bé.
Que és la vermella.
És la vermella, i aquesta és la que es cotitza més i la que és porten els elements més grans. Són... I, bueno, i, sobretot al Japó, darrere de l'exportació del sushi, és la que, teòricament, al Japó, jo no dic aquí em sembla que la tonyina serà una altra. No
sé. Sí, per molt vermella que sigui.
Sí, i per què és vermella?
Perquè
té molta sang. És a dir, com és un animal que contínuament està navegant, és a dir, no para quiet, com si diguem, i sempre hi té una forma aerodinàmica, sobretot aquesta, la tonyina vermella, té una quantitat d'hemoglobina molt més gran que totes les altres. Per això, quan tu, si la veus al mercat o les vis així, o en reportatges, veuràs que té un color...
Sí, molt intens.
Molt vermell, però intens, eh? A més, bueno, tot això el que hi ha, no?, que són molt bons amb antioxidants...
Sí, amb omega-3 sí, i amb no sé quantes coses.
Aquesta és la part bonica.
Vale, d'acord.
I la part dolenta és que, com és un superdepredador, és a dir, ell menja peixos, també menja a la seva vegada i queda els contaminants o els elements...
Dels peixos que es menja.
Sí.
I els acumula.
I com és un superdepredador, clar, és l'últim en la seva escala personal. Val. Vull dir, no estem parlant d'orques, estem parlant d'un altre nivell, no? I, clar, hi ha un dels contaminants, sobretot, que són el contaminant amb mercuri.
El mercuri.
Per això, la OMS va dictar que no es donguessin tonyines vermelles, sobretot aquestes, en embarassades. Perquè podria afectar no estic parlant de contaminacions molt elevades, però unes contaminacions molt petites podrien arribar a afectar, sobretot, a la part cerebral del fetus.
Em quedo amb això, avui. Ja sé que ens queda una tonyina. La setmana vinent
quedarem fins la setmana vinent. Vinga, descobrirem el final de la tonyina.
Gràcies, Antoni.
Adéu-siau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
No hem posat el nas en Santa Maria del Fiore. No hem creuat el Ponte Vecchio esquivant 10.000 turistes. No hem guardat fotografies ni una mísera postal de la cúpula gegant de Brunelleschi. Mai no hem visitat la galeria dels Uffizi. No hem vibrat amb l'obra mestra dels pintors renaixentistes. No hem pujat al Belvedere ni hem vist Florència als nostres peus. No hem posat un forrellat al nostre amor etern. Però em conec de memòria els teus llençols, la geografia del teu cos, cada racó del dormitori on hem plantat cara a l'hivern, cada centímetre de tu, cada constel·lació que dus gravada en la pell de l'esquena. No hem berenat junts en plaça de la Silla. No hem vist el Palau dels Pitti ni el David de Miquel Àngel. No hem llançat una moneda dins de la font del Neptú. Ni hem contemplat l'altar de Santa Croce. Però em conec de memòria els teus llençols, la geografia del teu cos, cada racó del dormitori on hem plantat cara a l'hivern, cada centímetre de tu, cada constel·lació que dus gravada en la pell de l'esquena. Reconec perfectament l'alarma del despertador, la nostra roba en un muntó, tantes pel·lícules que no hem vist i crec que no veurem mai, cada carícia recurrent, mil confidències sent paper i massa deus contra rellotge.
Del segle XX a mitjans del 70, una fornada de malalts del cel va enviar viatjar a l'Arcàdia somiada, però a la llum navegant a la contra del vent.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.